a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Cinc minuts i seran tres quarts de dotze a la nostra tercera hora del matí. Nosaltres d'avui dimecres 27 d'abril acaba fent referència a una roda de premsa, la que ahir presentava els mitjans de comunicació a la Federació de Convergència i Unió a Sitges, en aquest cas, per presentar el programa de política social de la Federació per a aquestes properes municipals, un programa que va presentar una de les membres a la llista, Mireia Rossell. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, prèviament, Miquel Forns va donar quatre detalls sobre aquest programa social que proposa Convergència i Unió per a les properes eleccions del 22 de maig. Va dir a Miquel Forns que la seva candidatura vol mantenir un compromís amb la societat del benestar, atenent les necessitats socials i també un ajuntament compromès que estigui al costat d'aquestes necessitats. Sitges comença amb les persones, va dir Miquel Forns, en totes les etapes. I a partir de quatre millores. Una millora en la gestió dels serveis socials, adaptar la xarxa d'equipaments, incrementar el seguiment i el control dels ajuts i les atencions i redimensionar les regidories sota un mateix paraigües. Escoltem aquestes consideracions inicials que feia Miquel Forns.
Aquest programa l'hem titulat El compromís de Convergència i Unió amb la societat del benestar i parteix de dues de les idees bàsiques del programa, dels eixos programàtics de la nostra proposta. Una primera idea és compromesos amb les necessitats socials i una segona idea és un ajuntament motivat i orgullós de treballar per tu. És a dir, l'Ajuntament de Sitges, el govern de Sitges es posarà al costat de les necessitats socials que hi hagin i per això l'organització de l'Ajuntament, la maquinària de l'Ajuntament es posarà a treballar. Per Convergència i Unió, Sitges comença amb les persones, comença amb les famílies, comença amb cada persona concreta. Per això creiem que les polítiques públiques que es facin han de donar resposta a tots els entorns de les persones i a totes les etapes de la vida. Entenem que des del govern s'ha de donar resposta a tota la trajectòria vital de les persones des de la infància, passant doncs, per l'adolescència, la joventut, l'edat d'adult i després la gent gran. Incloses tots els segments de població, sobretot els de les persones dependents. Entenem que una societat avançada es mesura també per la capacitat de millorar la vida de les persones. I aquest és el nostre compromís amb la societat, com us deia, del benestar. A partir d'aquí, anirem desglossant unes quantes idees dels més importants que portem en el programa, però bàsicament serien quatre les millores que proposem en el nostre programa social. Una primera és una millora de la gestió dels serveis socials. Avui en dia s'estan prestant molts serveis socials a través de l'Ajuntament, que arriben a molts segments de la població, però creiem que cal millorar-los per intentar acostar-los a l'excel·lència. Una segona millora seria adaptar la xarxa d'equipaments socials que té el municipi de Sitges i les actuacions que fa l'Ajuntament a les diferents necessitats i prioritats que hi ha tant al present com al futur. Una tercera idea seria incrementar el seguiment que es fa i el control, sobretot, de les ajudes i de les atencions que presta l'Ajuntament a les persones. I una última millora que proposaríem seria, una mica lligat amb aquesta idea que tenim de primar l'administració de l'Ajuntament, doncs redimensionar l'existència de diverses regidories actuals sota un mateix paraigües del benestar social que aglutini tots els serveis que es presten al camp social per tal de guanyar en eficiència i en agilitat.
Algunes de les propostes de la Federació de Convergència i Unió pel que fa referència a l'àrea de polítiques socials.
I a continuació va ser Mireia Rossell, la número 4 de la candidatura de Convergència i Unió, la que va exposar el programa amb diversos aspectes. Per una banda, amb serveis socials, amb atenció social bàsica, un servei d'atenció domiciliària, millorar la teleassistència o menjador social, també aspectes enfocats cap a la gent gran, amb un pla integral per la gent gran o projectes intergeneracionals, en aspectes d'infància, adolescència i joventut, de suport als centres educatius, a les famílies i també doncs, potenciar el lleure o l'esport, de suport a persones amb discapacitat, especialment en la seva inserció laboral i social, en les polítiques d'igualtat de gènere, en la inclusió, en polítiques inclusives pel que fa a la immigració, amb temes de salut i, per exemple, impulsar, va dir Mireia Rossell, la construcció d'un segon centre d'atenció primària o d'un dispensari mèdic al centre històric de la vila. Ens va cridar molt l'atenció el de declarar Sitges municipi cardiosaludable, proposa Convergència i Unió, instal·lat desfibriladors a diversos indrets del municipi, com també es fan altres, en altres indrets, però no havíem sentit mai això de que una ciutat pogués ser cardiosaludable. I, per últim, doncs, aspecte de cooperació, suport a entitats solidàries o programes de cooperació. Escoltem les consideracions de Mireia Rossell.
Elaborarem nosaltres un pla local d'atenció entenent que ha d'haver-hi una coordinació transversal, establerta i protocolitzada amb una bona xarxa de coordinació a nivell de la sanitat, de l'educació, del lleure, de la participació ciutadana, del suport legal. És a dir, cal aconseguir que la persona rebi sempre aquesta atenció a nivell integral, coordinant tots aquests serveis, com també comentava en Miquel. Per nosaltres, el servei d'atenció domiciliària és un servei molt necessari. Actualment està funcionant amb les treballadores familiars i amb el conveni del Consorci Sanitari del Garraf, però caldria ampliar-lo. És evident per això que calen més recursos. Tenint en compte la situació actual, nosaltres plantejaríem que aquest servei pogués ser generador d'ocupació a través de la contractació de persones en atur de llarga durada, amb convenis amb fundacions privades, a càrrec d'empreses concessionàries, amb creacions de cooperatives. Això podria ser una possible via de la solució, cercant la col·laboració amb nivell 10 i amb la gestió dels serveis econòmics de la Mancomunitat. Un altre aspecte que nosaltres volem destacar és el menjador social. En aquests moments ens manca un menjador social per a col·lectius desfavorits socialment, ja que actualment aquestes persones no estan rebent aquest suport. En aquests moments, a més de Sitges, reben ajut de menjador social només les persones del col·lectiu gran. Tampoc hi ha hagut mai cap servei a domicili i caldria estudiar com implementar en alguns casos molt concrets aquesta estructura. Com aconseguir-ho? Pues també a través d'algun sistema que pugui generar ocupació o mitjançant una xarxa de voluntaris. En aquesta línia també estudiaríem la implementació d'una cuina en dependències municipals que pogués prestar un servei de menjador que fos més extensiu, dirigit a esplais, a casals d'estiu, a escoles que en aquests moments no disposen d'un servei de menjador, i en aquest servei s'incluiria també l'ús com a menjador social. En el tema de l'acolliment d'urgència, establiríem convenis amb fundacions privades del municipi per oferir temporalment pisos per a residència de persones amb adultes en risc d'exclusió social o situacions problemàtiques. I també estudiar la possibilitat de tenir pisos compartits tutelats. Volem recuperar el centre obert al RUSC com a centre que depengui dels serveis socials, per aconseguir d'aquesta manera una millor coordinació d'atenció de la infància i de l'adolescència, que, per les seves circumstàncies familiars i personals, necessita un suport fora de l'horari escolar que pugui afavorir el seu desenvolupament personal i la seva integració social. Apostaríem en aquesta línia per coordinar millor aquest servei, potenciar el servei de reforç escolar que aquests alumnes i aquests adolescents necessiten i oferir monitors especialitzats en casos de discapacitat cognitiva, que en aquests moments el servei no disposa i segons quin tipus de d'infants i adolescents no hi poden accedir perquè no poden ser atesos com seria degut. En el tema de la gent gran, al costat de les ajudes materials, econòmiques i dels serveis que ha d'haver-hi, també és bàsic que hi hagi un rerefons d'integració en el teixit social de la vila. Cal oferir activitats no només dins dels espais dels avis, sinó que cal potenciar el contacte amb altres grups socials. Per aconseguir-ho, elaborarien també un pla integral per a la gent gran. I aquí tindríem en compte la necessària en aquests moments i millor coordinació entre espais de lleure, el CAP, l'atenció a domicili, la dependència, l'assessorament legal, la prevenció de la soledat i de les situacions en molts moments de negligència. D'aquesta manera aconseguiríem optimitzar recursos i una millor coordinació. Tindrem en compte la col·laboració público-privada per la prestació de serveis i promourem també projectes interregeneracionals. Aquests són de cost zero i els guanys qualitatius molt significatius en la vida de les persones. Aquests programes aposten per promoure activitats en què relacionin infants, joves, adults, gent grans i que facin activitats com contes explicats per avis a centres educatius, xerrades als instituts, tallers, tasques socials amb gent gran, col·laboració amb alumnats que tenen certes dificultats, activitats amb persones immigrades. De fet, aquestes iniciatives ja s'havien fet puntualment a la vila i encara se'n fan algunes, però caldria donar-li un impuls més fort i consolidar-ho. De fet, en altres poblacions s'estan realitzant i l'èxit és total. Tenim molt present també el centre de dia a la Plec i en seguirem impulsant la seva funció. Vertebrarem els casals d'avis, tant els públics i els privats, perquè siguin el centre estructural d'atenció a la tercera edat i com a centre cívic de la gent gran. Sense oblidar, però, com ja hem dit ara, que no hem de deixar que les persones grans quedin confinades només en aquest servei i cal que tinguin espais de participació diversa com altres col·lectius de la vila. L'Hort dels Avis, per exemple, és clar una bona proposta per a seguir podent treballar en aquesta línia. A la vegada, pensem que pot ser molt interessant la creació d'una xarxa d'interresidències. Això és una xarxa que estableixi canals de comunicació amb residències concertades, metges implicats en aquestes residències, serveis sanitaris i serveis socials. Al no haver una correcta coordinació, no sempre es fa un seguiment al dia de les necessitats i de vegades es solapen esforços o es generen llacunes d'actuació. En quant a la infància, l'adolescència i la joventut, la prevenció tenim clara que és bàsica i per tant cal estar al cas de les demandes i les necessitats dels serveis educatius i de la família fent un seguiment i suport als centres educatius. Seguirem doncs donant suport i oferint canals i vies de solució a les famílies i mestres davant de situacions desfavorides econòmicament i de situacions precàries en el desenvolupament de l'infant i l'adolescent. En el lleure i l'esport col·laborarem en la dinamització de programes d'aquest estil, entenent que són un suport bàsic i necessari a oferir pel desenvolupament integral de la persona i que no tothom pot tenir-hi accés. I aquesta no és una raó només de tema econòmic, sinó que moltes vegades és una necessitat d'assessorament i de suport en l'organització familiar que els serveis socials hi podrien intervenir. Cal també vetllar per alternatives de lleure i oci escoltant propostes d'adolescents i de joves i fomentar a la vegada, i no perdre de vista, activitats d'accés a la cultura i a les noves tecnologies de la informació. Mantindrem, això sí, la tramitació d'ajudes en l'adquisició de llibres de menjador escolar, de llars d'infants municipals, famílies amb fills amb discapacitats, productes d'higiene i alimentació per a nadons, prestacions econòmiques per fill a càrrec i seguiment d'infants amb dificultats en centres escolars. Tot i així, per això cal una millora de la gestió econòmica. No estem parlant ara de més dotacions econòmiques, sinó que aquestes ajudes, de la manera que s'estan donant, no sempre estan arribant de la millor manera, i ni de la manera on haurien d'arribar. Moltes vegades es perden pel camí avançaments econòmics que no es recuperen. En els adolescents i joves, impulsarem una política de vivenda assequible a través de l'Oficina Local d'Habitatge, lloguer de vivendes mitjançant la borsa de lloguer social, tramitació d'ajuts, el pagament de lloguer i tràmits d'ajudes a la rehabilitació. En quant a les persones amb discapacitat, oferirem recursos per ajudar a fer front a la realitat de les famílies a través de cursos, suport psicològic i social i la creació de grups d'ajuda. En la inserció laboral, aplicarem els percentatges de contractació de persones amb discapacitats a l'Ajuntament. Amb això potenciarem el servei d'integració laboral de persones amb discapacitat. Donarem també suport a l'organització de clubs socials de persones amb malalties mentals greus, per tal d'efectivitats que afavoreixin l'autonomia personal i la inclusió social. Impulsarem l'espai de trobada, servei del qual en aquests moments n'hi ha Sitges capaç. Estarem al cas també de la implantació de les polítiques urbanístiques. Entenem que les regidories competents han de vetllar per suprimir les barreres arquitectòniques i facilitar l'accés als serveis públics, als comerços, a la restauració i a l'adaptació del transport urbà.
Eren les paraules de Mireia Rossell, assenyalant alguns dels punts, desgranant alguns dels punts d'aquest programa de polítiques socials de la Federació de Convergència i Unió. I encara tenim temps per un tall més d'aquesta roda de premsa de la Federació.
D'entrada, bé, Miquel Forns em deia que aquest és un programa llarg perquè comprèn molts segments de població, però volen millorar la Federació Nacionalista tant l'eficàcia com l'eficiència. A continuació vam preguntar en els dos candidats el cost que pot tenir implantar determinats serveis tenint en compte la situació de les finances municipals. Aquesta va ser la seva resposta.
Bé, de fet, no totes les intervencions tenen un cost. No totes suposen un increment de l'aportació econòmica que hagi de fer l'Ajuntament. Pensem que al principi dèiem que el que volem és economitzar l'administració, no només en el sentit propi de l'aparell administratiu, sinó també la part econòmica. Per tant, per això dèiem que aixoplugar diferents serveis socials que s'estan prestant, com seria el gènere, o la infància i la joventut, sota un sol paraigües del benestar social, del benestar i la família, que això pot permetre, en aquest sentit, doncs, reduir costos. Però, per altra banda, quan parlem d'incrementar o de fer alguna inversió concreta, sí que això aniria supeditat, primer de tot, al retreçament econòmic de l'Ajuntament. L'objectiu principal d'aquests propers anys, per poder fer després inversions i millores en polítiques socials, ha de ser redreçar la situació econòmica de l'Ajuntament. Aquesta serà la primera a la qual dedicarem els primers esforços. I a partir d'aquí, després, anirem invertint en millors polítiques socials. Però, insisteixo, hi ha coses que es poden fer a la vegada, paral·lelament, perquè a vegades no suposen més una inversió en diners.
Bueno, sí, també puc opinar. Molts dels nostres punts que hem desenvolupat es basaven sobretot en optimitzar recursos, i quan ens referim a utilitzar recursos és amb els recursos que ja comptem i que moltes vegades, per la seva descoordinació, per la seva gestió moltes vegades aïllada, fa que es creïn llacunes i que es quedin espais que generen certes necessitats que amb una millor gestió no caldria buscar a nivell econòmic unes vies de solució. També, per exemple, quan es parlava a nivell de dotacions econòmiques a les famílies, ajuts en els llibres escolars, ajuts en els menjadors, clar, en aquests moments, la manera que hi ha de gestió de les subvencions, considerem que no acaba de ser el procediment més rendible per tothom. En aquests moments els ajuts estan arribant tard, s'estan donant a les famílies amb poc compromís en aquesta perquè la gestioni per les necessitats en les que s'havia compromès que les faria servir, i això què vol dir? Doncs que a vegades es destinen unes certes partides econòmiques que no van a parar a cobrir aquells forats que poden ajudar a la família a que tiri endavant a nivell d'habitatge, a nivell d'educació. Això s'aconseguiria amb un seguiment més exhaustiu, amb un protocol molt més clar i que a nivell d'intervenció es fos molt més rígid a l'hora de fer aquestes aportacions. No? En aquests moments, per exemple, a nivell de les escoles, moltes vegades estan avançant ajuts econòmics a les famílies amb el compromís de que l'Ajuntament després ens pagaria aquestes dotacions perquè sempre es cobren més tard, i la manera de pagar amb aquestes famílies moltes vegades ja no hi ha cap tipus de seguiment ni de compromís, per tant, queda fons perdut. Hi ha entitats que amb la seva bona voluntat, institucions públiques, fan avançaments, l'Ajuntament està gestionant també i està fent una inversió econòmica en aquesta línia, però ara de veritat, on hi havia la necessitat, continua havent-hi un buit. Doncs és una mica això, no? Una manera de gestionar les coses més coordinades, més sentit comú, i si no treballem d'una manera integral, doncs és quan és més difícil aconseguir aquestes vies de solució. Llavors, nosaltres una mica el nostre programa l'hem basat molt partint d'aquesta realitat, no? De que el pressupost sabem que el tindrem difícil i que per tant caldrà ser pràctics i en el que tenim buscar la millor manera d'arribar a totes les necessitats.
el desenvolupament de la política social segons el programa de Convergència i Unió per aquestes properes municipals i fins a quin punt la situació econòmica del municipi pot condicionar o no algunes d'aquestes propostes, alguns d'aquests objectius de la Federació de Convergència i Unió. Com els dèiem, avui hi ha dues rodes de premsa més, al migdia, el Partit dels Socialistes, amb aquesta titulada l'eix de la competitivitat, en la qual intervindran Jordi Baiget i Pau Pérez de Atxa, a més de Marquero, i a la tarda l'eurodiputat Raül Romeva serà a l'edifici Miramar en companyia de Gavi Serrano per parlar de les polítiques de medi ambient de la Federació Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Són les 12, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a partir de les 9 del matí amb això i també amb els detalls del ple municipal del proper dilluns, el darrer ple ja ordinari d'aquesta legislatura que és a punt d'acabar. Tornem demà, que passin un molt bon dia.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.